Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Sabadell es converteix avui en l'epicentre del futbol català. La Supercopa juga a 6:45 a la Nova Creu Alta, una competició, podríem dir que artificial, que es va fer en el seu dia per complir amb les suposades necessitats del Barcelona per no exigir-lo en més d'un partit com abans durant la Copa de Catalunya i que, la veritat, deixa un munt d'interrogants, com a mínim a servidor. El principal, si val la pena crear una competició de nova, excloent els equips modestos catalans, perquè després l'equip blaugrana la disputa igualment amb jugadors del filial i tan sols 7 del primer equip. S'ha fet un trofeu a mida per seguir mantenint el vincle amb l'equip més gran del palmarès, com a mínim, del país, i malgrat tot, aquest segueix donant-li l'esquena, podríem dir. En aquest sentit, el Girona, per exemple, amb menys exigències per competició europea, però igualment amb un filial a segona B, com és el cas del Barça, ha complert més i vindrà aquí a Sabadell avui pràcticament amb tot el ferro. Sobretot si després cal fer mans i mànigues per encabir dins del calendari aquest partit igualment. Dos cops a l'octubre, ara dos al març, abans a l'estiu amb la Copa Catalunya i fins i tot algun que altre any sense arribar a disputar la final quan tocava. I és una pena, la veritat, perquè al final qui surt perjudicat és el futbol català. Els clubs desprestigien el trofeu, els humils no hi tenen accés i al final aquella motivació que hi havia anys enrere per la Copa Catalunya s'ha diluït completament. Ja només queda en el record el que era guanyar un trofeu d'aquest tipus contra un primera i si no que li preguntin, per exemple, a l'Europa o també al Terrassa. Dit això, i arribats a aquest punt, avui a gaudir de la Supercopa Catalana, a gaudir de veure un àrbitre sabadellenc xiulant aquí a la seva ciutat, a veure un equip i un equip i mig, podríem dir, de primera divisió sobre la gespa de la Nova Creu Alta, de l'espectacle que comporta una competició com aquesta, i també, per què no dir-ho, per sortir beneficiat el Sabadell com a anfitrió de les millores que s'han fet a l'estadi. Una cosa no treu l'altra i segurament farà patxoc, que l'agradaria avui, si la pluja ho permet, amb tota la quantitat d'entrades que s'han repartit. Però a partir de demà potser cal un replantejament, potser cal preguntar-se si són necessaris tants esforços per després acabar veient un partit descafeïnat amb jugadors de segona B sobre la gespa, quan la resta d'equips d'aquesta mateixa categoria, ja ni us explico, un de primera i els de segona, no hi poden ser.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport de la ciutat passa per les mans del Toni González al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La Supercopa de Catalunya serà un dels arguments del programa amb Joan Soteras i amb l'àrbitre Medie Jiménez, però abans, centrats també en la final de diumenge a Pinilla, saludarem el capità del Sabadell, Miguel González, en la prèvia d'aquest compromís. Tindrem natació amb la presentació avui del trofeu Paulus Vildebur del circuit català a Can Llong, també és nou, amb la sabadellenca Caral Castellet jugant-se la Copa del Món, i entre altres coses, el derbi de tercera catalana entre el Can Rull Rómulo Tronchoni i el Tibidabo Torre Romeu.
I fora de l'hotel?
L'Ajax deixa el Real Madrid fora d'Europa. A principis de març, els blancs s'han quedat sense opcions. A la Lliga, a la Copa del Rei i ara també a la Lliga de Campions, després de l'1-4, encaixat ahir al Santiago Bernabéu. Un altre Santiago, en aquest cas Solari, l'entrenador madridista, ha assegurat davant la premsa que no pensa dimitir, que no pensa rendir-se. A més dels holandesos, ahir també van assolir el bitllet pels quarts els jugadors del Tottenham, que van tornar a guanyar al Dortmund ahir a Alemanya per 0-1. Avui es resolen dues eliminatòries més de vuitens de final. A Portugal, Porto-Roma, amb avantatge 2-1 pels italians, i al Parc dels Prínceps, PSG, Manchester United, amb 0-2 a Old Trafford. Pablo Piatti ha passat pel quiròfan i estarà entre 6 i 8 mesos recuperant-se. L'extrem argentí de l'Espanyol patia un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, i a més avui es decideix la final de la Copa Federació. A les 3, d'aquí una estona, el Cornellà rep l'Internacional de Madrid. Després del 2-2 del partit de nada, molt més decidida, podríem dir, és l'altra semifinal. El mirandès va guanyar 3-0 a la nada a Anduba i avui visita el Socuellamos.
Han parlat en les últimes hores...
Dani Carvajal, defensa del Madrid després de caure eliminat contra l'Ajax als vuitens de final de la Champions.
Está claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros. Seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca, hay que ser profesional. Pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
Parlen clar, per tant, Carvajal.
i a les xarxes socials.
La resposta del sabadellenc Cristian Tello a un tuit fet per un mitjà digital, Gol Digital, en el qual s'assegurava que era l'extrem de Cifuentes, era Cristian Tello qui liderava un suposat motí contra el seu entrenador, el Betis, Quique Setién. Concretament, Tello ha escrit: em sembla una falta de respecte molt gran cap als jugadors i cap al nostre míster inventar-se una notícia com aquesta. Això fa mal al periodisme i a l'esport, perquè us quedi clar, ara estem més units que mai.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exwaterpolista del Natació Sabadell d'ara fa més d'una dècada, Sara Domínguez.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Gairebé 6 minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria avui dimecres, dia 6 de març del 2019. El Sabadell ha tornat als entrenaments, ho ha fet a Sant Oleguer, afrontant un repte, el de guanyar fora de casa un partit 3 mesos després de l'última vegada. I és que des d'aquell últim triomf forà del centre d'esports a principis de desembre a Castàlia, l'equip arlequinat ni tan sols ha puntuat com a visitant. Una ratxa realment molt dura que ha dut el Sabadell a les portes de la zona perillosa, amb tan sols 3 punts de marge ara mateix respecte al descens. A més, el rival de diumenge, com sabeu, serà el Teruel a partir de les 5 de la tarda, que és qui marca precisament aquest límit de la zona compromesa. Els aragonesos estan en una bona dinàmica, han sumat 8 dels últims 12 partits que han jugat a Pinilla, un munt d'al·licients d'un partit que realment es presenta interessant, que es presenta gairebé com una final, i del qual parlarem durant una estona, durant els pròxims minuts, amb Miguel González. Bona tarda, com estàs, capità?
Hola, bona tarda.
Com ha anat el primer entrenament després del dia lliure?
Home, doncs bé. La veritat és que bé, ja amb les piles carregades per poder afrontar el cap de setmana el millor possible.
Deia ahir Pedro Capó que ara ens hem de deixar de discursos i de paraules i que hem de passar a l'acció, no? Que tots sabem què cal fer, però que el que toca és fer-ho, precisament. Veus l'equip especialment concentrat o especialment conscient de la importància del que hi ha en joc aquesta setmana?
Home, doncs jo penso que sí, perquè tots sabem que és una final i més contra un rival doncs, que està ahí darrere nostre, que no ens ho posarà fàcil i més jugant a casa seva.
T'hi havies trobat algun cop, no amb una situació com aquesta de jugar-te les garrofes a un partit, que evidentment qui més qui menys i amb l'experiència que porta segur que sí, sinó amb aquesta ratxa fora de casa, sobretot aquest punt de bipolaritat que hem dit més d'una vegada, de com competeix el Sabadell a la Nova Creu Alta i com ho fa a domicili? No sé si és un tema de bloqueig mental o què és el que succeeix fora de la Nova Creu Alta, però t'hi havies trobat en algun altre equip abans?
Bueno, ara pensant així no recordo, però segur que sí, perquè també, com bé has dit, doncs, ratxes he tingut i alguns anys amb això em porto. I, a veure, sí que són dinàmiques negatives, que la nostra, doncs, a fora de casa, sobretot, doncs, està allargant més del compte, però que conscienciar la gent i que ja és conscient de lo que ens juguem, de que no ens deixem de pensar en que si d'aquí 2 setmanes o 1 setmana o 3 setmanes, perquè és així, o sigui, els objectius que en un principi teníem a principi de lliga, doncs podíem tenir, doncs els hem de reestructurar i hem de refer, perquè estem en una situació doncs que està clar que a ningú li agrada estar i que hem de reconduir. Llavors, tot parteix per aquest cap de setmana.
Sobretot veient la classificació, clar, el Teruel, marca la zona de promoció de permanència, empatat amb el descens directe, per tant, és d'aquells partits que si et surt bé, si acabes guanyant-lo, et distancies, si va malament, clar, el rival suma.
No, és així, que sobretot ara el tema, ja ho vaig dir fa temps, o sigui, sobretot la segona volta, el tema golaveratge, amb tot això hem de l'ansietat dels jugadors... Hem d'intentar doncs, que en el nostre equip no passi i en els contraris, doncs, que també hi ha, doncs, intentar aprofitar-nos i fer un partit serio, d'ofici i poder aconseguir els 3 punts.
Sembla que ha reaccionat, no, l'equip aragonès, veient una miqueta la seva trajectòria, va començar bé, va anar després en picat cap a baix, però ha fitxat al mercat d'hivern, porten una bona ratxa. No sé si és un pèl més perillós ara.
Home, s'han refet, sí, han vist el que és estar a la part baixa i que bueno, clar, doncs, els urgeix doncs, sortir d'ahir i els reforços que han vingut doncs, són bons jugadors que no ens posaran les coses fàcils, però que, a veure, que jo no dubto de l'equip nostre, que tenim bons jugadors i bon equip per poder treure el resultat i poder treure la situació aquesta endavant.
Hem parlat moltes vegades del tema de la porteria, dels números defensius de l'equip, especialment fora i a casa. Per exemple, una de les coses a rescatar de la setmana passada aquí a casa és precisament el fet de deixar la porteria a zero. Ara, el que toca és traslladar-ho això fora de casa, que entenc que, clar, ho heu xerrat segur de portes endins, heu fet mil i una valoració individual, col·lectiva, de què ens està faltant fora de casa, però principalment és això el que hem dit moltes vegades, no? Frenar la sagnia de gols en contra per intentar aspirar alguna cosa.
Sí, no, és així. S'ha de partir des de la A, i la A és mantenir la porteria a zero i intentar doncs cometre els menys errors forçats possibles. Nosaltres a fora, en un camp que no serà fàcil aquest cap de setmana, doncs hem de tenir la solvència aquesta de potser tal com es vagi donant el partit, doncs potser ser més pràctics o no, això ja es veurà, però que, bueno, que sobretot mantenir la porteria a zero, que això ocasions en tindrem segur.
El rival, per ser ara que parlàvem d'aquest Teruel, és un equip que ja ho vam veure aquí a la primera volta, quines eren les seves idees. Proposa tenir la pilota, amb un Dani Asso, l'entrenador que aposta pel joc de possessió. Tenint en compte que és a Pinilla, que és un camp gran, que és un camp de gespa natural, també això pot beneficiar el Sabadell?
Home, doncs sí. Després, a veure, abans de començar el partit, sempre doncs, un es fa les idees, a veure com jugaran, no jugaran, a veure les dimensions del camp, tal qual. Després, quan comença, a lo millor canvia tot, perquè no saps mai, no? Però sí que, a veure, no sé si sortiran igual que van sortir a casa, a jugar i això des de darrere, però nosaltres, bueno, ens hem d'enfrontar a lo que ens trobem i pensar més en nosaltres que no en el contrari, perquè jo confio totalment en la plantilla nostra, que si nosaltres fem bé les coses, doncs, ens podrem emportar els 3 punts.
L'última capital, les últimes setmanes, Felipe Sanchón, David Acedo, Mariano Cònic, també, que ha hagut de passar malauradament pel quiròfan per solucionar un problema al menisc. Fins i tot la grip de la setmana abans de l'Espanyol B, sembla que fins i tot en aquest sentit aquest factor de les baixes no estan acompanyant, no, en aquest tram.
Sí, això és veritat, que les lesions no ens estan acompanyant i bueno, són lesions que no només són d'una setmana i això doncs toca una mica el grup. Però, bueno, és el que hi ha, són lesions que no controlem, que no ho pots controlar i ens hem de refer. A veure, esperem que siguin recuperacions bones i el més ràpid possible, però que són coses, situacions que ens hem de refer i hem d'afrontar la situació que estem.
Doncs Miguel González, capità del Centre d'Esport Sabadell, com a molt tard, ens veiem diumenge allà a Pinilla, a Terol, i tant de bo que sigui amb una victòria. Una abraçada.
Genial, una abraçada.
Tot això, ara que parlàvem de baixes, d'absències, qui ha assumit galons en les últimes setmanes és Pol Ballesteros, precisament en part també per aquest motiu. El de Vilassar ha aprofitat l'absència les últimes setmanes per lesió de Felipe Sanchón per guanyar-se un lloc a l'11, encadenant ara 4 titularitats de forma consecutiva, cosa que no havia aconseguit el maresmenc en tot el que portàvem de Lliga. Pol Ballesteros està convençut també, ara com deia el capità Migue, que aquesta setmana arribarà el desitjat triomf fora de casa després de 3 mesos esperant-lo.
Anem amb moltes ganes, sabem que podem guanyar, ja et dic que sí, serà un camp molt complicat, on poca gent guanya allà, però bueno, aquí aquesta categoria tothom és complicat, ja ho hem vist, pots guanyar qualsevol, pots perdre amb qualsevol, però pues, anirem amb moltes ganes, hem tret un punt de tornar 3 d'allà, que ja ens toca, que ens ho mereixem, de revertir la situació fora de casa, que és el que ens està costant molt aquest any, i ja et dic, amb les màximes confiances, amb la màxima il·lusió.
En l'últim compromís a casa, per exemple, l'equip de Dani Asso va golejar per 4-1 l'Alcoyano. Les xifres les últimes setmanes són realment molt bones. De seguida les analitzem amb un dels integrants de l'equip de Pinilla. La cita, com sabeu, diumenge a les 5, des de mitja horeta abans aquí a Ràdio Sabadell, a la sintonia del Sabadell en joc. I, per cert, que les penyes del Sabadell organitzaran el dissabte previ a l'última jornada de Lliga, per tant, encara queden 11 setmanes fins que arribi aquesta cita, un sopar amb exjugadors del Centre d'Esports. Serà Can Junqueras per 150 comensals i serà la primera experiència d'una cita que esperen que sigui habitual en el futur, que no quedi només en una anècdota o en una primera ocasió i prou. La idea sorgeix del Bristol Rovers, o de l'entorn del Bristol Rovers, l'equip agermanat amb el Sabadell pels quadres blanc i blaus. L'afició dels Pirates homenatja sovint exjugadors del seu club i els arlequinats sabadellencs han pres nota i inicien aquesta nit del jugador recordant aquells que van celebrar el doble ascens als anys 80 de Binéfar a l'Atlético Madrileño de segona B a primera divisió. De moment estan confirmats al sopar Zunzunegui, Rafa Marañón, Tanco i també Lino a l'espera de la resposta de Manolo Sánchez. Com dic, això serà la prèvia de l'última jornada de Lliga a casa, per tant, l'última jornada a casa contra l'Egea.
Portes giratòries.
Mirem ara cap a Terol. A la primera volta dèiem que només una persona coneixia des de dins les dues cases. Era l'aleshores entrenador del Sabadell i extècnic del Teruel en el seu dia, Toni Saligrat. De fet, vam dedicar-li un reportatge al de Torrent recordant la seva estrena com a entrenador no interí en aquella banqueta de Pinilla. Però en aquest mercat d'hivern, dos exarlequinats han anat a parar al conjunt aragonès. Un és Diego Peláez, l'altre, segur que els que sou més de la seva, el recordeu i molt, Cristian Urbistondo Chiqui.
Cristian Urbistondo, conegut futbolísticament com a Chiqui, és un autèntic rodamont del futbol. Han passat més de dues dècades des que l'experimentat defensa debutés com amateur a l'Europa. Abans s'havia format en clubs com el Barça, l'Espanyol, el Ferran Martorell, el Martinenc, el Sant Andreu o el propi Europa. I des d'aleshores ha passat per una desena d'equips més com a sènior, entre ells Sabadell, Girona i la Unió, repetint en una segona etapa. I des d'aleshores ha passat per una desena d'equips més com a sènior, en tres d'ells, Sabadell, Girona i la Unió, repetint en una segona etapa. Chiqui va debutar a segona B amb la samarreta del Centre d'Esports la temporada 2000-2001. Bona estrena, ja que va ser l'any del play-off, l'any de Novelda, compartint vestidor amb gent com Almunia, Diego Torres o Molist. Venia de l'Europa i als seus 21 anys ja va jugar 16 partits en aquella primera experiència d'arlequinat. L'any següent es consolidaria el conjunt sabadellenc, disputant 31 enfrontaments i en la tercera campanya seguida al Centre d'Esports, 12 més, marxant a l'hivern cap al Girona, llavors a tercera divisió. Amb l'equip de Montilivi va celebrar l'ascens i la temporada següent va jugar a segona B, però després d'any i mig a l'equip gironí, la 2004-2005 va tornar al Sabadell en la seva segona etapa d'arlequinat, jugant dues campanyes més. És a dir, que el seu pas per la nova Creu Alta va arrencar amb un play-off i va acabar, malauradament, amb el descens a tercera del 2006, després de cinc temporades suant la samarreta a quadres. En aquell moment, el lateral va iniciar el seu periple fora de Catalunya. Primer va ser el Villanueva, amb el qual també va baixar. Després, el Ceuta. I més tard, la 2008-2009, al Cartagena, on va ser campió de Lliga i va pujar a segona A. El barceloní va aconseguir aterrar així el futbol professional estant-se 3 anys a segona A amb l'equip departamental i un mes, el 2012-2013, amb el Girona una altra vegada. És a dir, a Montilivi, Chiqui ha jugat a tercera, a segona B i també a segona A. Aquell estiu, Chiqui va decidir fer dues passes enrere i va marxar a la regió de Múrcia per militar en diferents equips de la tercera divisió. La Unió, el Pinatar, el Mar Menor o el Lorca Deportiva. En aquest mercat d'hivern, però, el defensa ha tornat a la segona B i els seus 39 anys, a l'agost en complirà 40, ha reforçat el Teruel. Dani Asso, l'entrenador, va ser company seu a Girona, el que ha estat clau en aquesta incorporació. Després de debutar contra el Lleida, el barceloní ha jugat els dos últims partits complets amb bona nota, ja que va ser la golejada contra l'Alcoyano i l'empat a Egea. Amb Chiqui al camp, de fet, el Teruel ha guanyat 7 dels 9 punts que ha disputat.
A l'altra banda del telèfon, Cristian Urbistondo. Chiqui, què tal? Com va la vida?
Hola, bona tarda, molt bé.
Avui parlàvem en privat, te'n recordes o no del català després de tota una vida gairebé a Múrcia?
Ja t'he dit que el català no el practico molt perquè, com tu saps, porto 3 anys fora de casa i la veritat que no el practico molt, però no se m'ha oblidat, no se m'ha oblidat.
Això és un parell de converses, un parell de trucades aquí a Ràdio Sabadell i segur que es queda. T'esperaves aquesta oportunitat a segona vida després de tants anys a la tercera murciana?
La veritat que no. Ja la meva edat ja estava ja afoncat a Cartagena i no pensava jo que em podia arribar a aquesta oportunitat, no? de tornar a segona B al futbol professional. Però això ja saps, no? Dani em coneix molt bé i bueno, ell ha pensat que podria millor reforçar el seu equip, necessitava gent amb experiència i bueno, va pensar en mi i he aprofitat aquesta oportunitat i com t'he dit, per tornar al futbol professional i molt content, la veritat.
Què t'has trobat en aquestes primeres setmanes allà a Terol?
Doncs
situació de l'equip complicada, no? Perquè estava molt a baix, amb moltes necessitats, però n'hi ha un bon vestuari, n'hi ha un bon entrenador, la gent està molt volcada, ja sabeu, n'hi ha molta esperança, no? de poder sortir d'allà baix i poder aconseguir l'objectiu, que no és altre que la permanència.
La veritat és que ara ho dèiem, no? Ja no només perquè quan tu jugues al Teruel mai perd, sinó que en general, amb els fitxatges nous del mercat d'hivern, sembla que té una altra cara l'equip.
Sí, jo no sé com estava abans, doncs, sé que no l'equip no anava molt bé, però sí, s'ha reforçat bastant bé, hem arribat, crec que 8 jugadors nous, i bueno, això pues, s'ha notat, no? S'ha notat perquè la gent ha arribat amb moltes ganes, molta il·lusió de poder complir l'objectiu de la permanència, i sí, molt content per mi, pel meu company, pel meu entrenador, que com heu dit abans, ja el coneixia jo de fa molts anys, van ser companys, i tenim moltes esperances, no? Depositades ara amb totes les incorporacions noves de poder alcançar la permanència.
Clar, al final, des d'aquí fem la lectura que és una final, però 3 punts per sobre del Teruel per no complicar-te la vida. En el vostre cas, és just a la inversa, no? Per implicar més gent, és un partit d'aquells de duel directe.
Sí, clar. Bueno, també és aquí col·locats, no? Anem molt necessitats de punts, de guanyar partits, de sumar ara 3 en 3, i tenim una oportunitat bona ara després que la meva un partit sense perdre, crec que són 2 setmanes sense perdre i hem agafat una bona dinàmica i esperem donar-li continuïtat al que hem dimit contra el Sabadell.
Et pregunto, aquesta secció serveix una miqueta per recordar el que va ser el pas del jugador en qüestió per als dos clubs. En el cas del Teruel estàvem parlant ara perquè és el present. En el cas del Sabadell hem de tirar molt enrere, però clar, tu has viscut aquí de tot, a Sabadell.
Sí, la veritat que sí. Me'n vaig parlar amb el sabre de boca perquè l'últim temporada que vaig anar allí van baixar a tercera, però sí, he passat molts bons moments allà. Allí, a la Mario Malta era com la meva casa. M'han tornat molt bé. Tinc molta estima aquest club, a la gent i a l'afició. I la veritat és que tinc molt bons records allà. Van ser quasi 5 anys.
Quan dius això de que Sabadell va ser la teva casa, al final, quan un és de Barcelona, ha estat a Sabadell tants anys, a Girona tants anys, però a la zona de Múrcia també, ara a l'Aragó, és difícil tenir una casa, no? Ara...
Sí. És difícil, però... Bueno, nosaltres estem acostumats a tot això, no? A anar cap amunt, cap avall, no? Aquí, falta, no tenim problemes amb això, perquè si no seria molt complicat, no? N'hi ha que estar-se el més ràpidament possible a la ciutat o al poble on estàs igual i fer-ho el possible, no? Perquè la veritat és que sí influeix bastant, no? Com estàs fora del camp, si estàs a la ciutat, si estàs bé, ràpid, i això és important per després tenir un bon rendiment en el camp.
L'última, Xiqui, que ens falla una miqueta la cobertura i ens feia una mica, costava una mica d'entendre't aquesta última resposta. Et pregunto, tu tens 39 anys, crec que faràs 40 a l'agost. No et vull retirar ni molt menys, perquè sé que queda corda per estona, però t'has marcat allò de dir, mira, tants anys més o no?
No m'ha marcat mai. Jo vaig jugar mentre els meus...
Doncs Xiqui Urbistondo, ens veiem diumenge allà a Pinilla a partir de les 5 al partit contra un ex-equip teu al Centre d'Esports i ens saludem en català, que has aprovat l'examen amb nota i amb una mica més de cobertura que no pas avui amb el telèfon, que la tecnologia ens ha fet aquí un flac favor. Una abraçada enorme, cuida molt.
Vinga, una abraçada a vosaltres. Vinga.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del centre d'esports, arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Gardón, gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
Com cada setmana, entrem ja a la 24ena de les 30 jornades d'aquella temporada històrica pel Sabadell, 68-69, o dit d'una altra manera, com es diu la secció, el millor any arlequinat, la quarta posició del centre d'esports de primera divisió. Com ja ens vam explicar fa 7 dies, menys el títol del Real Madrid i el descens del Córdoba gairebé sentenciats, estava tot per decidir. I en setmana de clàssic al Camp Nou, avui amb el Pau Vituri toca explicar la visita a la nova Creu Alta d'un equip que arribava empatat a punts amb el Sabadell, un històric com l'Atlètic Club.
9 de març del 1969, l'Atlètic quart classificat, el centre d'esports sisè. La visita del conjunt bilbaí a la nova Creu Alta oferia una possibilitat immillorable d'avançar-lo a la taula, i més tenint en compte que era la primera de les dues jornades seguides a casa. Els de Rafa Iriondo venien de guanyar dos partits consecutius a Sant Mamés, però el seu únic triomf a domicili es va produir a la Romareda a la primera jornada. Pasieguito tenia l'única incògnita de Marañón, dubte fins al mateix diumenge amb molèsties físiques. El migcampista va passar l'última prova i va ser titular juntament amb Pepe Martínez, Isidro, Pini, Arnal, Torrent, Ortuño, Montesinos, Vidal, Garzón i Pujol. Després d'una primera meitat en què les cròniques no recullen cap acció destacable, el Sabadell va despertar en un segon temps magnífic. Això sí, sense el premi dels dos punts. Entre les ocasions més destacades, un mà a mà desaprofitat d'Ortuño davant José Ángel Iribar, un xut de Pujol que va fregar el travesser, o un penal que va enviar massa alt Torrent en el minut 12 de la represa. Casualitats de la prèvia, el defensa barceloní havia fet 28 anys el dia anterior i havia convidat a Cava els seus companys a la concentració de Bellaterra. Va ser en el sisè servei de cantonada del centre d'Esport Sabadell aquella tarda, en el minut 77, quan Ortuño va obrir el marcador connectant amb el cap la centrada de Pujol. Però quan semblava que la victòria es quedaria a casa en l'últim minut de partit i en l'única jugada de perill de l'Atlètic, Chechu Rojo trobava un joveníssim de 18 anys, Javi Clemente, que connectava una rematada rasa que topava amb el pal. El rebot que hi ha a peus d'Estefano, arlequinat 5 anys després per marcar a plaer l'1-1 definitiu. L'escenari no canviava en excés. El centre d'esports arribava als 25 punts, empatat amb el mateix Atlètic, l'Atlético i el València. Aquests dos últims encara rivals del Sabadell en aquesta segona volta, juntament amb el Barça. Abans, el segon partit consecutiu a la nova Creu Alta. Serà d'aquí 7 dies contra les Palmes, el segon classificat d'aquesta primera divisió.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Qui li havia de dir? El bo de Javi Clemente, que després s'acabaria lesionant de gravetat aquí a la nova Creu Alta, precisament. I rematem el tema del centre d'esports. De seguida parlem de la Supercopa de Catalunya, que es disputa avui a la nova Creu Alta, però abans amb un apunt del Sabadell femení, que torna a la competició a la preferent aquesta setmana, visitant diumenge el filial del Sant Gabriel. Després de dues victòries seguides, les arlequinades han aprofitat l'aturada per recuperar alguna jugadora tocada, encara que tindrà les baixes de Mela i de Cosi. L'equip és novè amb 27 punts, però només 4 del cinquè. Per tant, tot i que es troba en terra de ningú, el tècnic Àngel Codina es marca com a fita d'ara fins a finals de temporada acabar entre les 5 primeres.
En aquesta categoria, el premi més realista és o salvar-te o pujar. Sí, no hi ha termini mig, a no ser que tu com a equip et marquis un objectiu en concret. Nosaltres ja sabem que pujar és impossible, sabem que baixar doncs, ho tenim molt complicat perquè estem 13 punts per sobre del descens, doncs ara que ens queda en aquest tram final de temporada és lluitar per assolir l'objectiu que et van marcar al principi de temporada i que potser es va desvirtuar una miqueta degut a la mala ratxa de resultats que vam tenir cap al mes de novembre, desembre. I això ara ho tenim a 6 punts, per tant, és un objectiu bastant maco per afrontar aquest final de temporada.
Un Codina que també ha parlat de partit trampa, el de diumenge a 6:45 contra aquest Sant Gabriel B, ja que ha canviat la seva manera de jugar. En els últims mesos han tingut baixes, algunes de les quals perquè han pujat a la primera plantilla, i es troba ara mateix a la zona compromesa, el que el converteix, segons Codí, en un rival perillós. Una trobada en el camí, just clavat l'equador del programa. Ara, 3:45 de la tarda, a la tornada parlem de la Supercopa.
Thank you. vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Creiem que és un estadi doncs, que val la pena com a estadi doncs, portar-hi partits importants. Jo sóc de Sabadell i, per tant, doncs, em feia il·lusió portar-la a Sabadell i aquí el tenim.
La nova Creu Alta, que serà l'escenari aquesta tarda d'aquesta quarta Supercopa de Catalunya de tota la història. Per primer cop el Girona jugarà aquest torneig com a segon millor equip català l'última temporada de primera divisió. Els d'Eusebio disputaran aquest trofeu contra el Barcelona. La normativa marca un mínim de jugadors per la primera plantilla sobre el terreny de joc. El Girona, per exemple, tan sols Bono i Ramallo s'han quedat fora de la convocatòria. En canvi, Ernesto Valverde, l'entrenador del Barça, ha deixat fora a gairebé tots els habituals. De fet, vindran aquí a Sabadell aquesta tarda amb només 7 jugadors de la primera plantilla. Silesen, Umtiti, Todibó, Jason Murillo, Alanyà, Boateng i Malcolm. El partit també tindrà representació sabadellenca. D'entrada, el president de la Federació Catalana, Joan Soteras, el sentíem fa un moment, l'expresident del Centre d'Esports, vol potenciar aquest tipus d'esdeveniments, aquest tipus de partits, aquí a la Nova Creu Alta.
La pena és que no hi tenim el Sabadell avui, perquè és la Supercopa, i la Supercopa, doncs, sabeu que són els dos clubs més ben classificats de primera divisió. En aquest cas és el Girona i el Barça, no? Doncs sí, seguirem intentant fent coses a Sabadell, doncs perquè és un dels, pesqui qui pesqui, caigui, el Sabadell segueix sent el tercer club de Catalunya i per tant hem de tenir-lo en el lloc que correspon sempre.
Joan Soteras parlant clar, president de la Federació Catalana de Futbol, però recordant que per història continua sent el Sabadell el tercer club de Catalunya. Per cert, des que es va crear aquesta Supercopa l'any 2014, el Barça s'ha endut dos títols i l'Espanyol un. Serà, per cert, la primera final d'aquest campionat que es durà a terme aquí a Sabadell i les entrades ja estan del totes esgotades. La nova Creu Alta abans, això sí, havia acollit ja diverses finals de la Copa Catalunya, segur que recordeu l'última, la victòria contra el Barça B, o també algun partit de la selecció catalana amateur. La disputa d'aquest enfrontament, aquest Barça-Girona, també ha comportat millores a l'estadi finançades per la Federació Catalana, com ara la renovació de les banquetes, de la gespa o del marcador.
Perquè nosaltres com a federació fem unes actuacions que les fem en el camp on juguem per millorar sempre una mica doncs, tot l'aspecte, doncs, sobretot el camp, que és el lloc on s'ha de veure el partit, no? I s'ha de veure un bon partit de futbol. I per tant doncs, fem actuacions doncs, que evidentment no és cap cost pel Sabadell ni per l'Ajuntament, sinó que és la pròpia federació.
Paraules d'un Joan Soteras, que també ha animat en un altre ordre de coses els actuals responsables del centre d'esports. Assegura l'expresident Arlequinat que el club ara està ben gestionat i que l'únic que manca és un punt més de fortuna en l'aspecte esportiu per poder seguir creixent. La de Joan Soteras, això sí, no serà l'única representació sabadellenca al partit d'avui. El col·legiat serà David Medie Jiménez, àrbitre de primera divisió sabadellenc de la ciutat, ja que a qui ens fa especial il·lusió saludar-lo en aquest punt de la tarda, 5 minuts per sobre de 2:45, en directe a l'Hotel Suís. David, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
No és molt habitual que arbitris equips catalans, això d'entrada, per normativa, evidentment, i menys encara que sigui aquí a la teva ciutat. M'imagino que això suposa un plus, no?, per tu aquesta Supercopa.
Sí, és un partit molt diferent, perquè estem acostumats a sempre agafar la maleta i marxar fora de Catalunya per anar a arbitrar. I bueno, és un partit que arbitrarem amb amics, amb família, ara agrada, i òbviament és un partit que ens fa molta il·lusió.
En comptes de la maleta, gairebé podeu agafar alguna línia de la TUS, no? Podeu agafar l'autobús i arribeu a l'estadi.
Sí, sí, sí. Bueno, és l'estadi on sempre hem anat a veure futbol i avui estarem al mig del camp i dirigint el partit.
T'anava a preguntar precisament, algun cop has xiulat a la Nova Creu Alta?
Sí, m'ha arbitrat partits amistosos. Òbviament a Lliga no podem arbitrar, però partits amistosos sempre m'ha arbitrat aquí, sí.
I a la graderia, com a espectador, més encara, no? T'has criat veient futbol en primera persona aquí?
Sí, sí, sí. És ja et deia, el camp on sempre anàvem a veure partits de segona B, quan estava a segona divisió A. Justament van coincidir un any que jo estava a segona divisió A i el Sabadell també estava a la mateixa categoria i bueno, anava a veure els companys i a veure una mica la categoria, sí.
Per tant, m'imagino que avui, el moment aquell de... No sé a quina hora arriba l'àrbitre en el cas de la Supercopa, si és a 6:45 de la tarda, doncs hora i mitja o així abans a Sabadell, aquí a la Nova Creu Alta, però deu ser estrany, no?, entrar a l'estadi i dir, ostres, que avui em toca... que avui vinc a treballar.
Sí, bueno, a veure, estem acostumats, no? I al final ja t'has partit amistosos i d'anar a veure com a espectadors partits i tal, al final em conec el camp com si fos la casa meva, no? Però sí, bueno, és un partit diferent per això. També és un partit que mai he arbitrat, o sigui, és una competició que mai he arbitrat i, bueno, per això ja et dic, ens fa molta il·lusió.
Competició diferent per això, no? Jugadors menys habituals, durant la temporada, que a vegades es feia quan era Copa Catalunya o en la prèvia d'una temporada, la pretemporada a l'estiu, i a més aquest cop amb una novetat que és que la juga el Girona. Per tant, serà una Supercopa, fins i tot pel fet de ser aquí a Sabadell, que no s'havia jugat mai aquí, bastant diferent.
Sí, nosaltres sempre analitzem els partits des del punt de vista arbitral, i sí que és un partit amb un punt de vista diferent en el sentit de que són jugadors que no són tan habituals en els seus equips i llavors són partits a vegades molt intensos perquè són jugadors que volen demostrar l'entrenador i no, per nosaltres no sol ser un partit fàcil de dirigir.
Triplet habitual?
No, bueno, l'assistent número 2, diguéssim, és el Brian, que és de Granollers, i llavors serem una 4... Bueno, no som tripleta, perquè està el quart d'àrbitre també, que és el Carlos Calderiña, i llavors, bueno, som un equip arbitral del Vallès Occidental.
O sigui, estem parlant que de 4, 3 són de Sabadell, per tant, amb Juan Carlos Barranco Trejo i amb Carlos Calderiña també.
Sí, 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 3 de 4.
És difícil, trobar-te en una situació així?
Bueno, ja vam coincidir aquest any amb un partit a Osca, amb el partit Osca a Rayo Vallecano, perquè el Carlos Calderiña va venir de quart d'àrbitre amb nosaltres, com jo habitualment vaig amb el Joan Carles Barranco, doncs van coincidir els tres. Però sí, no és gaire comú que la mateixa ciutat coincideixi amb una tripleta arbitral.
Bona senyal també de la feina que fan el Col·legi d'Àrbitres d'aquí de Sabadell, Vallès Occidental. Per últim, també s'espera que hi hagi força ambient. S'han repartit moltes entrades entre els federats d'aquí de la ciutat i de voltants, i també és un bon escenari. Abans deia jo que potser haver d'estar mirant la normativa amb el tema de quants jugadors del primer equip, etc. Com a mínim el servidor com a periodista em fa una mica de mandra haver de jugar una competició i haver d'estar pendent d'aquestes coses, però més enllà d'això, un bon escenari, si hi ha públic a la graderia, pendents també de la meteorologia, si plou o no, però donar-li aquest embolcall que sigui també atractiu fa que la competició com a tal tingui més atractiu, sigui més prestigiosa, no?
Sí, és una competició molt maca, la federació, i que li dona molt èmfasi. És una competició que com et deia, no he arbitrat mai, em fa especial il·lusió. I, bueno, a veure què tal, a veure quin partit veiem aquesta tarda, esperem que sigui bo.
Doncs a partir de 6:45 serà aquest Barcelona-Girona, Supercopa de Catalunya, i com dèiem, si voleu estar pendents dels àrbitres, de 4, 3 seran de Sabadell, el principal, qui ens escolta ara mateix al telèfon, el David Medie Jiménez. Com sempre, tota la sort del món, moltíssimes gràcies per agafar la trucada de Ràdio Sabadell, i ens veiem d'aquí una estona. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Hola, sóc Xavi Andreu, periodista esportiu, entre moltes altres coses, i per tant, cada dia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell per estar ben informat de tot el que passa a l'esport de la nostra ciutat.
I a tot això, ara sí, canviem radicalment de tema, no d'esport encara. Un dels plats forts d'aquest cap de setmana, el futbol territorial, el futbol modest de casa nostra, serà aquest derbi del grup 6 de tercera catalana que ens deixa aquesta jornada entre el Can Rull Rómulo Tronchoni i el Tibidabo Torre Romeu. La lliga està més igualada que cap altra temporada, amb 5 primers classificats separats per només 5 punts. Els arlequinats arriben a la cita havent corregit ja la dinàmica negativa que portaven. Van estar fins a 6 jornades sense guanyar, amb 3 derrotes seguides, però ara han tret 7 dels últims 9 punts i, per tant, no han arribat arribat a despenjar-se d'aquesta part alta són segons classificats els de la zona oest. Per contra, el Tibidabo manté el pas ferm, l'equip de Jesús Díaz Vaquero té 3 punts més que no pas el de Numoski just abans d'aquest partit directe. El derbi arrencarà diumenge a 12:15 a la zona esportiva municipal de Can Rull i n'estarà també de retruc ben pendent el Llano de Campuchaner, el tercer a només un puntet del segon. En la prèvia del derbi hem creuat els dos pitxitxis, a més amb una estadística peculiar. Un ha fet més gols que l'altre, però jugant també més partits. Per tant, si agafem la mitjana de gols, és exactament la mateixa. 0,8 gols per partit jugat, tant de Toni Mesa, màxim golejador del Tibidabo amb 17 dianes, com també de Miquel Pérez, el punta navarrès del Can Rull, que n'ha fet 15. Mateixes preguntes per tots dos en la prèvia d'un autèntic partidàs, i aquest n'és el resultat.
Hola, soy Miquel Pérez, delantero del Can Rull Rómulo Dunchoni y actualmente soy el máximo goleador de mi equipo con 15 goles en 20 partidos.
Buenas, soy Antonio Mesa, delantero del Tibidabo Torre Romeo y soy el máximo goleador de mi equipo con 17 goles en 22 partidos y la misma media que Miquel, de 0,8 goles por partido.
¿Cómo arriba el teu equipo al partido?
A este partido llegamos con buenas sensaciones, ya que hemos conseguido recuperar la dinámica positiva con la que empezamos la temporada. Sí, es verdad que tuvimos una mala época, pero bueno, las temporadas son muy largas y estas cosas pasan. Ahora estamos volviendo a coger un buen ritmo de juego y yo creo que llegamos en buena forma.
Mi equipo llega bien porque venimos de una dinámica positiva, de 6 partidos sin perder y con muchas ganas de afrontar este partido.
¿Qui creus que és el favorit i per què?
En este tipo de partidos yo creo que no hay un claro favorito, ya que ambos equipos estamos arriba en la tabla, estamos consiguiendo mantenernos en estas posiciones a esta altura de la temporada y creo que ambos llevamos una buena dinámica actualmente. Entonces yo creo que será un partido bastante disputado, la verdad.
Creo que favorito tiene más puntos el Can Rull porque juega en casa y porque llevamos muchos años sin ganar ahí en ese campo.
¿Quin tipus de partit esperes?
Creo que será un partido duro, pero que si jugamos como venimos haciendo últimamente, podremos conseguir la victoria.
Pues espero un partido muy disputado y que el que menos errores cometa se llevará los 3 puntos.
¿Qué destacarías més del rival?
Por lo que vi en el partido de ida y por los resultados que están obteniendo, creo que es un equipo duro, con buenos jugadores, al que cuesta bastante meter el gol, pero haremos lo posible para que este fin de no pase eso y podamos ganar.
Lo más destacaría de ellos sería la unión que tienen. Llevan mucho tiempo juntos y eso hace mucho en esta categoría.
Ara mateix, els 5 primers classificats, Tibidabo, Can Rull, Llano, Badia i Pajaril, només estan separats per 5 punts. Creus que la Lliga estarà tan igualada fins al final o només algun d'ells lluitaran per l'ascens a les últimes jornades?
Que haya 5 equipos a estas alturas de la temporada luchando por las posiciones de arriba significa que es una Liga apretada, en la que los equipos les cuesta bajar el ritmo, pero que, como bien te he dicho antes, las temporadas son muy largas y las dinámicas son muy importantes. Nosotros procuraremos y lucharemos por estar ahí arriba a final de temporada y tratar de subir a segunda catalana. El resto de equipos pues no sé qué harán, pero la Liga está muy apretada de momento.
Sí, yo creo que la Liga será tan igualada hasta el final porque quedan muchos partidos todavía y cualquiera te puede ganar.
Lliga igualada, per tant, i partides. El que viurem a Can Rull, a més el Sergi Parc, hi anirà per cobrir aquest Can Rull Rómulo Tronchoni, Tibidabo Torre Romeu. Un grau per sobre, per cert, a la segona catalana també torna a la competició. Després del derbi guanyat per la Sabadellenca ara fa 10 dies, l'equip de Jesús Rueda Betis visitarà diumenge a 4:45 un rival directe com és el Sallent. Els taronges sumen 6 victòries consecutives i 8 jornades sense perdre. El Sabadell B, de la seva banda, rep diumenge a les 12 a casa Olímpia al Ripollet, el quart classificat, amb 4 punts més que no pas l'equip de Pablo Becerril.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Barça-Girona. Arriba la quarta edició de la Supercopa de Catalunya. Una final inèdita. El 6 de març a 6:45 de la tarda a l'Estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Revalidarà el títol al Barça? Aixecarà el trofeu per primer cop al Girona? No et perdis aquest partit de primera. Vine a la Supercopa de Catalunya. Entrades a fcf.cat. Federació Catalana de Futbol, al costat del futbol català.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda, tram final, un quart d'hora amb el comptat i arribarem a les 3. Abans hem de parlar, per exemple, de natació, perquè arriben unes dates importants a la piscina de 50 metres de Calllong. Dimarts, com us hem anat explicant a Ràdio Sabadell, tindrà lloc la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení entre l'Astralpool i l'Horizonte. Avui comprovarem com va la veu del Pau Vituri, qui narrarà aquell partidàs. Però abans, des de divendres i fins diumenge, es disputa el 13è trofeu Club Natació Sabadell i 5è memorial Paulus Vildebur de natació. Aquest matí ha tingut lloc la presentació a les mateixes instal·lacions del Natació Sabadell a Can Llong i seguint aquesta roda de premsa hi havia precisament el Pau. T'hem escoltat ja amb el millor any arrequinat. Pau, com estàs?
Què tal? Bona tarda. La veu bastant millor que fa dues setmanes.
Ah, perfecte. Doncs mira, vas haver de narrar una victòria per 3 gols. Podem avisar ja les noies d'or del club que si volen guanyar de més que té veu de sobres al Vituri ja per poder tirar. Anem a parlar de natació. Avui cita també d'aquelles, presentació d'una cita tradicional per qui homenatja per el potencial de la gent que hi competeix i també fins i tot per les instal·lacions, per tot una mica.
Sí, bon cartell avui també en aquesta roda de premsa, perquè hi havia l'Aixvin Vildebur, la Judit Ignacio, la Marina Garcia i el director tècnic de la secció, l'Àlex López. Començarem per l'Aixvin perquè, evidentment, com diem, és una cita que sempre és molt especial per ell, perquè al final doncs es commemora la figura del seu pare i, per tant, s'involucra molt activament en l'organització, però també ha assegurat en aquesta edició que no participarà l'Aixvin. Per tant, s'ho mirarà des de la grada. Sí que, doncs això, explicant una mica què hi haurà, qui vindrà, doncs vindran a Sabadell nedadors russos, danesos, britànics, colombians, francesos, etc. Per tant, moltes nacionalitats, ja ho direm bé, representades, i això li dona prestigi a la cita.
L'interessant és que és una competició on solen venir nedadors estrangers, on el nivell és una miqueta més alt, o, igual que el nostre, per tant ens va molt bé a l'hora de competir. És un extra afegit, una motivació, i crec que és algo del que ens hem de beneficiar tots.
Doncs bon nivell, com a mínim a nivell de nacionalitats, de cara a aquest nou trofeu del circuit català de natació. També, per això, una d'aquelles cites que esperen els clubs catalans.
Sí, s'espera la presència de tots els clubs catalans, dos d'arreu de l'estat, i l'única absència serà aquest grup que entrena l'exentrenador del Natació Sabadell, el Fred Berniu, que està concentrat en alçada aquests dies a Sierra Nevada. Una de les novetats d'aquest trofeu Club Natació Sabadell Memorial Paulus Vildebur serà l'ampliació del programa amb proves de velocitat i fons divendres a la tarda. El director tècnic de la secció, l'Àlex López, ha explicat el perquè.
De esa manera también lo que queremos es darle, bueno, pues un punto más de profesionalidad y más de que la preparación de los deportistas, ya no solo los nuestros sino de fuera, tengan en este campeonato, pues, un campeonato de referencia.
Campionat de referència que ningú se li escapa a Pau, que també aquest trofeu serveix com a aperitiu, en certa manera, de l'Open de Primavera, que aquest any, per cert, també acollirà la piscina de Can Llong, en aquest cas a mitjans d'abril. Per tant, preparant aquesta cita i amb dos noms destacats de casa nostra, com són Judit Ignacio i Marina Garcia.
Escoltem la primera veu, la de la sabadellenca, la Judit Ignacio, que ha reconegut que no esperen res especial d'aquest trofeu a nivell de resultats. Simplement s'ho prenen, ha dit, com un entrenament de qualitat, però evidentment sempre fa especial il·lusió algú que és de Sabadell competir a casa.
Al final és l'única competició que és nostra i és important que tots puguem anar d'aquí, que les nostres famílies també tinguin la possibilitat de venir-nos a veure, els nostres amics, i que puguem competir tots junts a casa nostra, que tret que aquest any serà el Campionat d'Espanya aquí també, tenim moltes poques oportunitats per anar a la nostra piscina i crec que és una cosa molt xula que tenim.
Doncs com deia, evidentment competicions de primer nivell aquí a casa, més enllà d'aquest trofeu, doncs home, si alguna vegada et cau algun míting o fins i tot, com diem, algun campionat d'Espanya com l'Open de Primavera, que al cap i a la fi és el campionat d'Espanya absolut de tota la vida de 50 metres, doncs sempre és maco que se celebri aquí a casa. La segona veu, la de la bracista barcelonina, però en aquest cas del Natació Sabadell, com Judit Ignacio, la Marina García, una de les grans figures d'aquesta competició, ve de fer concentració d'alçada a Font Romeu i tot enfocat, com diem, en aquest Open de Primavera, on espera fer les mínimes com molts altres nedadors per anar al Mundial de Gwangju de Corea del Sud el pròxim estiu. Per tant, en aquests moments de la pel·lícula, poques sorpreses podem esperar aquí en aquest trofeu Club Natació Sabadell.
A 5 setmanes de l'Open molta feina està feta i és això, portem treballant tot l'any mirant el que ha dit l'Ashvin, no només en aquest campionat, no només a l'Open, sinó a l'Olimpiada, i és part del procés i sí, serveixen per saber quin és el teu estat de forma en aquest moment, però realment l'estat de forma el saps quan estàs entrenant i si la feina està ben feta al campionat surt com ha de sortir. I bueno, una mica més que res per posar-se en situació i això que he dit, la sort que l'Open també serà aquí i poder tenir una mica doncs, la situació controlada i l'escenari controlat per que tot l'Open surti quadrat i surti com ha de sortir.
Ja és mala sort, que parlem del Mundial de Gwangju i no tindrem avui el Sergi Parc per fer la broma fàcil. Tindrem temps d'ara fins que arribi el Mundial per fer la brometa en antena. Marina García, per cert, que la setmana que ve podrem escoltar-la més calma aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, després d'aquest trofeu Club Natació Sabadell, corresponent, com sempre, és la quarta cita de les 7 estacions que té el circuit català de natació, 13è trofeu Club Natació Sabadell, 5a edició del Memorial Paulus Vildebur. Simplement per acabar, Pau, una mica de resum d'agenda.
L'agenda, divendres a partir de 4:45 de la tarda comença aquesta competició. Dissabte, doble sessió, 9:30 del matí, 10:15 i 5:15 de la tarda, i diumenge, mateixos horaris. Per tant, també n'estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell amb tots els resultats d'aquest trofeu Club Natació Sabadell, Memorial Paulus Vildebur, que com deies tu, també puntua aquest any pel circuit català de natació.
Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Hola, sóc la Marina Cordobés i jo escolto cada migdia a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De la piscina de Can Llong marxem ara als Estats Units perquè Caral Castelleta juga, si el temporal ho permet, la general de la Copa del Món de Snow aquest cap de setmana. El circuit acaba aquest dissabte, concretament a Mammoth Mountain, a Califòrnia, i la sabadellenca ha de remuntar 780 punts de desavantatge a la líder i 4 cops campiona d'aquesta competició, com és la xinesa Kai Xuetong. Això sí, arriba amb l'aval d'haver guanyat l'última prova a Calgary, al Canadà, i sabent que dues de les millors del món, les nord-americanes Chloe Kim i Madi Mastro, no hi seran en aquesta cita. De moment, però, les surfistes de neu estan més pendents del cel que no pas del mig tub, i és que, com comenta des de Califòrnia Caral Castellet, un temporal està fent la guitza i ara com ara no se sap quan seran ni la classificatòria ni la final.
De moment, veient, considerant el dia a dia, perquè amb el temporal que està fent ja han cancel·lat un dels dies de competició i van aplaçant els dies. Aviam si durant aquesta setmana poden trobar una finestra de bon temps per aconseguir fer la competició i a partir d'aquí doncs anar veient, com he dit, el dia a dia.
L'esnowboardista sabadellenca espera aprofitar la bona inèrcia que porta dels últims mesos per aconseguir un repte que realment, no ens enganyem, és molt difícil. Passa per guanyar i esperar que Kai Xuetong no faci la feina per pispar-li aquest primer lloc de la general. El moment de forma de Castellet, això sí, és molt bo, tot i que arriba després d'un mal resultat a l'última cita que ha disputat més enllà al marge d'aquesta Copa del Món.
Jo em trobo molt a gust després de tenir sí, una bona temporada. La veritat és que estic contenta dels resultats que he estat obtenint i del meu riding en general. Una mica, amb una mica d'espina després de l'última competició a la US Open, que vaig quedar fora de la final per molt poc i, com sempre sabem, és una mica difícil de considerar els resultats, les puntuacions dels jutges, i a vegades doncs, va cap a una banda i a vegades cap a una altra, però la veritat és que segueixo contenta de com ho he estat fent.
Tot plegat en la primera temporada després d'haver passat pel quiròfan. Recordem que la sabadellenca va estar-se a la ciutat més temps del que voldria l'estiu passat, recuperant-se d'una operació a l'espatlla. Tot ha sortit a la perfecció i ara està brillant com en els millors moments de la seva carrera. Castellet, això sí, no creu que aquesta lesió hagi estat un abans i un després, sinó simplement continuar amb el que havia fet ja abans de lesionar-se. Finalment, Castellet també ha parlat del futur que li espera, més enllà d'aquesta última prova de la Copa del Món Fist de Snow a Mammoth Mountain. La rider local es veu motivada, diu, per seguir donant guerra les pròximes temporades.
Estic contenta de com estic evolucionant i de com i de com estic disfrutant el meu riding, en veritat. Reptes de futur, doncs el que vaig fent, la veritat és que no tinc cap intenció de deixar de competir i de deixar el ritme que porto de competició. Ho estic disfrutant i sabent que vaig millorant i que cada vegada estic millor, doncs amb molta motivació, la veritat.
Per tornar a l'inici, 780 punts són els que ha de remuntar aquest cap de setmana a la Sabadellenca, si el temporal ho permet, per fer història proclamant-se campiona de la General de la Copa del Món a Califòrnia. La cita serà, com dic, si no hi ha canvis a l'agenda, dissabte per Caral Castellet a Mammoth Mountain. I el Natació Sabadell de tenis taula ha trencat la ratxa de derrotes seguides a la divisió d'honor i ha fet un pas de gegant cap a la permanència. Victòria nedadora 4-2 contra el Cué, contra el Bassa Arroyo de Valladolid, per consolidar-se a la zona mitjana i per quedar-se molt a prop de la salvació. És el primer triomf des de la marxa del Yuri Bechasny, del palista rus. Pere Veis, palista del club, reconeix que amb la confiança un pèl tocada no va ser fàcil endur-se el gat a l'aigua, però ja pensa de cara a aquest proper cap de setmana, que tindrà triple desplaçament al club pel nord, dissabte a les 11 a la pista de l'Irún, l'Eca Enea, a les 6 al Marpex de Renteria i l'endemà diumenge a les 11 davant del Peñascal. Depenent de si els resultats surten amb els, de si els rivals, volíem dir, surten amb els equips titulars o no, es multiplicaran aquestes opcions dels nedadors de poder aconseguir una victòria que ara, com ara diu Pere Veis, que és l'objectiu per segellar de manera definitiva la salvació en aquesta divisió d'honor.
Amb una victòria creiem que ja serà matemàtica, perquè en alguns partits alguns equips s'han d'enfrontar entre ells, per tant els dos no poden guanyar. Però millor guanyar-ne una més i així ens doni la permanència assegurada, matemàtica, i puguem jugar els últims partits doncs amb tota la tranquil·litat i gaudint de la categoria que ens ho mereixem.
Un grau per sota, Falcons va fer la feina, guanyant a Vic 3-4 i és dins les fases d'ascens, tot i que amb algun partit més que no pas alguns dels perseguidors. Un d'ells és el Badalona, el rival més difícil dels que tindran fins a finals de temporada, segons ha dit el tècnic Joan Nogueras. Tot en un cap de setmana rodó pels falconistes, ja que a més del triomf del masculí, les noies també van guanyar els seus dos compromisos a València, contra el Reus i el Mediterrània. Nogueras ha destacat el rol de protagonistes que han assumit sobretot les més joves.
El femení, la veritat és que és un equip que ha tingut unes fases curioses, no? La Sara s'ha trencat els creuats, la Sara Ballester, una de les millors jugadores, i no ha pogut jugar una fase i ha jugat una altra. Les altres les està jugant lesionada, de fet. La Maria Ballester, que és la nostra altra estrella, treballa i no ha pogut jugar dues de les fases. Per tant, en el fons, una gran part del pes de l'equip ha hagut d'anar sobre les espatlles de la Núria i l'Abril. I la veritat és que les dues han fet papers molt remarcables en molts partits.
I si Falcons tenia dos partits en aquesta primera nacional femenina, el club en tenia tres i no va poder fer la plena, però per molt poc. Victòries del Natació Sabadell contra qui marca les fases, el Vilablareix, i davant del Cué, el Valls del Nord. En el duel entre el primer i el segon, però l'anfitrió, el Ripollet, es va mostrar superior. Mònica Veis, jugadora del conjunt nedador, creu que tenen la feina ja feta al Sarró.
Queden dos partits, teòricament pels resultats els hem de guanyar i quedar segones. Però bueno, els partits s'han de jugar i fins al final no es pot dir blat fins que està lligat i el sac, no? O més o menys la frase dita. Nosaltres anem a partir a partit, ara ens falten dos partits més, intentar guanyar-los i classificar-nos segones.
Per tant, ara l'objectiu del club és ser segones, el de Falcons ser terceres o fins i tot aspirar a aquesta segona posició, però sigui com sigui, tant un equip sabadellenc com l'altre tenen virtualment ja garantida la plaça per disputar les fases d'ascens. I és que recordem que només queda una única tongada de partits d'aquí a unes setmanes per les nedadores i les de la Masia de Sant Oleguer. Fins aquí el programa d'avui. Demà tindrem el Pau Vituri, per exemple, entrevistant a Dani Asso, el tècnic del Teruel, també les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez, o, per exemple, saludarem l'Àlex Pareja des dels Estats Units, el company de ESPN amb el seu Living in America. Per cert, torna a la competició, a Primera Catalana, a la Lliga Nacional Juvenil, etc. I també la repassarem aquí. Des del control de so, una abraçada del Toni González. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.